I el que farem ara és parlar a l'altra línia del fil telefònic, on ja ens espera na Pilar Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, que hi va tenir una reunió al Consell amb la presidenta Alejandra Ferrer i diverses conselleres com na Susana Labrador, na Vanessa Parellada o l'Anna Joan. Bon dia, Pilar.
Hola, molt bon dia.
Com va anar, consellera, la reunió d'ahir?
Bé, he de dir que molt bé. Era la primera reunió, diguem, dins d'aquesta nova legislatura, una reunió més institucional i de coordinació també de lo que han de ser les dues institucions. Si bé és cert que també ja proveníem d'una anterior legislatura on les relacions i la coordinació amb el Consell de Formentera ja havia donat molt bon resultat, no? Però bé, va ser profitosa.
Es va donar un missatge de molt bona sintonia, de plena col·laboració entre les dues institucions, com acaba de recalcar vostè. En què es tradueix aquesta bona col·laboració?
Bé, vàrem estar parlant, primer, amb intensificar aquesta coordinació institucional, que crec que és fonamental, i després ja vàrem entrar en coses més concretes, allà on la presidenta va explicar el projecte que s'ha presentat per part del Consell de Formentera per ser finançat per l'impost de turisme sostenible, aquest centre d'esports nàutics que el Consell, diguem, ja havia començat a executar i que a partir d'ara entrarà dins el conjunt de projectes que el govern ha de valorar per ser finançats per CTS. Jo crec que és un molt bon projecte i que arribarem a un acord segurament amb l'Ajuntament amb el Consell de Formentera, si bé hem de tenir en compte que s'ha de posar en marxa tota la maquinària de la comissió, que és molt àmplia, d'aquest impost de turisme sostenible, allà on hi participen moltes institucions i entitats empresarials, sindicals, etc.
Ja. Pel que fa a l'impost de turisme sostenible, hi ha una quantia econòmica que, en fi, l'ús que se'n fa no el decideix el Consell de Formentera, sinó que el decideix el govern de les Illes Balears, sempre, doncs, segons ens va dir la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, intentant, doncs, buscant el consens amb les autoritats locals. Teniu alguna idea de què voleu fer servir, amb què voleu utilitzar aquest remanent d'uns 850.000 euros de l'impost de turisme sostenible pel que fa al que li toca a Formentera?
Sí, bé, sempre hem de dir que dins d'aquesta comissió que decideix els projectes, quan jo deia que hi ha moltes institucions representades, entre elles està el Consell de Formentera i tots els projectes que s'han presentat fins ara per part del Consell de Formentera han estat aprovats, i després hem de tenir en compte que hi ha altres projectes que presenta el govern de les Illes Balears o qualsevol altra institució i que, diguem, pot afectar en el conjunt de les illes i s'imputa, diguem, un tant per cent proporcional a cadascuna d'elles. És en el marc d'aquesta comissió allí on s'ha de fer una valoració d'aquests projectes, però, com he dit, en el cas de Formentera, justament cada any havíem arribat a acords. Enguany es dona la circumstància que Formentera, com a consell, diguem, només en presenta un, que és aquest, un projecte gran, no?, que és aquest centre d'esports nàutics.
Valorat amb 1 milió d'euros, aproximadament. Sí,
1 milió i poc. I bé, per això jo deia que segur que arribarem a un acord amb el Consell de Formentera i perquè pugui ser finançat, però com dic, hem d'esperar que se faci la valoració tècnica, primer hi ha una comissió tècnica, després hi ha la comissió més gran i això porta uns mesos de feina.
Sí, jo incidia pel que fa, doncs, als projectes aquests que engloben, doncs, des de...
El conjunt de les illes,
sí. El conjunt de les illes des del govern balear, que impulsa el govern de les Illes Balears.
Sí.
Teniu alguna idea d'en què voleu gastar aquests diners de l'ITS, de l'impost de turisme sostenible?
Sí, bé, n'hi ha... és que cada conselleria presenta, diguem, ha presentat projectes que jo ara no tinc aquí la relació de tot ni molt menys, però sí que n'hi haurà d'aquests que afecten a totes les illes i que, per tant, també pugui afectar a Formentera, però jo ara no li puc donar més detall perquè no tenc el conjunt de tots els projectes.
Ho entenc, que, a més, ho entenem.
Han fet molts.
A la reunió també s'ha abordat temes com la rehabilitació de la Sanieta, com a museu de Formentera, i les competències d'igualtat i LGTBI que des de gener ja gestiona el Consell de Formentera. Quina valoració en feu d'aquesta gestió d'aquests 8 mesos d'aquest terreny tan delicat?
Sí, bé, he de dir que en el cas de Formentera, i ahir ho vaig transmetre així a la presidenta del Consell, amb els temes d'igualtat i també de LGTBI, el Consell de Formentera, inclús abans ja de tenir les competències, eren molt actius i molt col·laboradors en totes les polítiques d'igualtat i de LGTBI, per lo petita que pot ser la institució, molt implicats, i ara el que ha suposat aquest traspàs de competències ja formal des de 1 de gener d'enguany implica que ja ho gestioni directament el Consell de Formentera, però com dic, ha fet o està sent un traspàs tranquil perquè ja amb el Consell de Formentera teníem un conveni de col·laboració que feia que ja s'estigués gestionant bona part d'aquestes competències. Però bé, com dic, a partir de 1 de gener es plena responsabilitat del Consell de Formentera, en el cas d'igualtat, aquesta atenció directa, si parlant, per exemple, de maltractament o de violència masclista o violència de gènere, aquesta atenció directa ja el dona, l'ha de donar el Consell de Formentera. Nosaltres des del govern sí que vàrem dir que faríem l'acompanyament que fes falta perquè aquest traspàs fos tranquil en el sentit de que en cap moment pogués quedar ningú desatès. En aquests moments, ahir mateix la consellera ens explicava que per part del Consell de Formentera s'està fent feina en completar l'estructura i poder contractar algú més de personal per poder gestionar aquestes competències en igualtat. Però bé, jo crec que s'està fent per part del Consell de Formentera molt bona feina. I per altra banda, si me preguntava vostè també pel tema de la Sanieta o de Formentera, sí, també varen tenir ocasió de parlar d'aquest tema després de que s'adquirís per part del Consell de Formentera, la Sanieta, que també una part va poder ser finançat amb l'impost de turisme sostenible, sí. I varen poder adquirir la casa de la Sanieta, i ara estan pendents, després que el Consell de Formentera hagi, diguem, cedit sus del museu en el govern, del projecte, de poder fer el projecte de museïtzació de la Sanieta, tenint en compte que amb el Consell de Formentera ja s'havia parlat de passar la legislatura d'aquests, diguem, diferents espais que hi ha museístics, però que la seu central, diguem, estigués representat en la Sanieta. I pendents també de parlar amb el Consell de Formentera sobre l'estudi patrimonial que ens ha de dir el criteri sobre la possibilitat de poder acollir peces arqueològiques per part del museu i de la Sanieta. Però bueno, això encara està una mica més verd, ho tenim amb estudi.
Va visitar la Sanieta ahir? O...
No, ahir no vaig poder visitar la Sanieta, però bueno, ho tinc pendent, perquè a més no es va poder traslladar la delegada de Cultura del govern, Catalina Solivella, que també volia venir ahir, però bueno, per un problema vàrem tenir amb l'avió.
Bueno, que estrany.
No, problema. No, problema, però havia falta de places, a sort que ella tenia que agafar l'avió. Bueno, i van quedar pendents que tindríem una altra reunió també concreta i específica, tant per una banda de cultura i patrimoni per tot el tema del museu, i llavors també ens queda pendent tenir una reunió específica que també volia venir la directora de CIBEDONA, l'Institut Balear de la Dona, de Maria Duran, per que tinguem també ja en la consellera una reunió concreta per a tots els temes d'igualtat.
Molt bé. Tenint en compte que vostè és la consellera de Presidència i també d'Igualtat i de Cultura, ahir vam rebre una nota de premsa de la Fundació FOESA i Càritas en la que se'ns explicava que Balears és la tercera comunitat amb major índex de pobresa malgrat liderar el creixement i les dades d'ocupació de tot l'Estat, segons reflecteix l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya El 12,8% dels residents de les illes està en situació d'exclusió social moderada i un 8,7% en risc d'exclusió severa, una problemàtica que té com a màxim exponent la precarietat laboral i l'alt cost de l'habitatge. Això és un 20% de la població de les Balears en risc d'exclusió moderat o sever, tenint en compte que, en un principi, segons indiquen, valgui la redundància, els indicadors econòmics, l'economia, per dir-ho col·loquialment, xuta. Com ho veieu des del govern balear, això?
Sí, que les dades, evidentment, són preocupants i no són... A pesar de que inclús fa uns anys eren pitjor, no ens ha de servir d'excusa per tancar els ulls a una realitat. Ens que la nostra obsessió des del govern és que quan l'economia va bé, com ha anat tots aquests anys, ha d'haver aquest repartiment de riquesa perquè precisament arribi a la major part de la ciutadania, perquè si no aquest augment de riquesa no tindria sentit si seguim tenint aquestes bosses de pobresa elevades. Una altra dada que també vull ressaltar que és positiva és de les xifres d'atur i de creació de llocs de feina que Balears lidera, no? També aquest creixement econòmic i la creació de llocs de feina. Però entrant, com bé deia vostè, a l'informe de Càritas que fan anualment, com dic, són dades preocupants que nosaltres des del govern balear a passar la legislatura ja vàrem tenir el compromís i vàrem posar en marxa el que és la renda social, que ha tingut molt bona resposta, desgraciadament perquè hi havia gent que necessitava d'aquesta renda i el que vàrem fer és ampliar els perfils de les persones que podien accedir o que podien accedir en aquesta renda social, perquè ens hem trobat molts de casos, a vegades un té la imatge de gent que té aquestes necessitats, gent que no té feina, etc. Però és que ara ens trobam amb gent que té feina i segueix tenint aquestes necessitats.
Això és el que incideix l'informe, que sí, les dades d'atur són bones, però el treball és precari i l'habitatge és caríssim.
És caríssim, és així. A pesar, el que se li diuen treballadors pobres, no? Que a pesar de tenir un lloc de feina no és suficient.
El precariat.
Sí. A pesar que també aquestes xifres de la precarietat dels llocs de feina també ha millorat una mica, com dic, no podem ser autocomplents, allà on el preu de la vivenda segurament és un dels problemes més greus que tenim en aquesta comunitat i que no és dit, i que és difícil de solventar, no? Posant mesures en marxa per poder pal·liar, però no ens hem d'enganyar, no només l'actuació d'una sola administració pot acabar amb aquests preus tan elevats que tenen la vivenda, sí. Perquè hi concorren altres circumstàncies, doncs que és més difícil que tu hi puguis incidir.
Ja, precisament, ja sé que no és competència en aquest cas de la seva conselleria, però sovint des d'aquí a Formentera se mos diu doncs, que l'habitatge, les competències de l'habitatge a Formentera són molt limitades, el govern balear en té més. Què s'hi pot fer? Perquè realment és un problema greu, a peu de carrer, és un comentari absolutament recurrent, la preocupació és massiva, gent que està marxant, en aquest cas de Formentera, famílies senceres, o gent que es deixa el 40% del sou en l'habitatge i suma-li doncs, a l'haver de comprar un menjar amb una doble insularitat que té Formentera, serveis, benzina, etc. La vida es fa dura. Quines iniciatives creu que es podrien prendre des del govern balear per intentar pal·liar aquesta xacra?
Han de ser iniciatives diverses, algunes ja s'han pres i ja se van començar a prendre la passada legislatura, que eren ajudes en els lloguers, allí on des del govern, coordinadament també des del govern balear, coordinadament amb el govern central, es van elevar, diguem, les xifres de les ajudes dels lloguers, tenint en compte que aquí a les illes teníem proporcionalment dels lloguers més elevats de tota Espanya, amb la qual cosa les ajudes que donava el govern d'Espanya, el govern estatal, no arribaven a vegades perquè potser se subvencionaven ajudes màxims de lloguers de 600 euros. Però clar, dèiem, però és que Balears és, deu ser una minoria que paguin lloguers de 600 euros, doncs a qual cosa nosaltres ho vàrem elevar a 900. Això, per una banda, les ajudes en el lloguer. Llavors, per altra banda, seguir incentivant el que han de ser la construcció d'habitatges... Però això tampoc és suficient. Tot això són petites pinzellades d'un problema molt més global. I l'altre, que també es va començar a fer feina, però ara en la situació en què està el govern de l'Estat ha quedat una mica parat, és tot el tema normatiu i de legislació, si és necessari canviar la legislació per poder posar fre o limitació a el que són els preus de lloguer. Per això que és molt fàcil dir-ho, no és tan fàcil executar-ho.
Sí, però l'economia de lliure mercat és difícil.
Exacte, sí. I després que puguis tenir advertiments d'Europa, etc. Per part del govern d'Espanya s'havia començat a fer feina en aquest sentit, però és cert que no hi ha, diguem, una normativa que hagi variat que digui que se limiten els preus. En el cas de Balears, en la llei de vivenda, sí que ja vàrem preveure un observatori sobre preus que s'ha de posar encara en marxa, però perquè pugui fer, diguem, recomanacions sobre els preus en determinades zones a Balears, però tampoc, diguem, és una normativa que t'obligui o que prohibeixi, perquè no ho podem fer tampoc des del punt de vista autonòmic.
Caldria una directiva de la Unió Europea, no?
Sí, sí. Com a mínim, l'autorització d'Europa, però bé, l'Estat sí que en aquest cas crec que podria avançar amb alguna mesura d'aquest tipus.
Val, ja anem acabant, consellera. Una de les polèmiques que van acompanyar la configuració del nou executiu del govern balear va ser el suprimir la Conselleria de Cultura. Ara hi entrem. Intel·lectualment sovint s'ha debatut la idoneïtat o no de tenir un Ministeri de Cultura. Aquí a les Balears s'ha suprimit aquesta conselleria o s'ha reagrupat en la de presidència, en el que a priori podria semblar que s'ha diluït el seu pes. Però per què es va fer això?
Bé, jo, si m'ho permet, he de negar la major. No s'ha suprimit en cap cas la Conselleria de Cultura, de cap manera, jo nec això rotundament. Una altra cosa és que s'hagi reubicat en una altra conselleria. Jo vull recordar que en la passada legislatura, en els seus inicis, aquesta conselleria era la Conselleria de Transparència, Participació i Cultura. Després va venir diferents remodelacions, on es va incorporar esports, etc. En aquesta nova etapa, o aquesta nova legislatura del govern, s'han fet altres remodelacions, diguem, de conselleries, i a ningú se li passa pel cap dir que ha desaparegut esports quan també estava en aquesta conselleria i ara està, per exemple, en serveis socials. O, per exemple, turisme, que ara està en treball, i no per això dient que ha desaparegut turisme o treball. I cultura, encara que jo respecte totes les crítiques, perquè si no tenim un món cultural crític, ja on és que l'hem de tenir, no? Per tant, jo això ho respecte profundament, però el que sí que vull tranquil·litzar és que tenim ara una nova oportunitat a més, a un lloc transversal com és presidència, allà on també tenim igualtat, que en canvi el sector i el moviment feminista ja s'ha passat a la legislatura, reclamava que una matèria així pogués estar un lloc transversal com és presidència, i bé, i espero que està a l'alçada perquè també tots els temes de cultura els puguem impregnar a tot el govern i a totes les àrees.
La dotació econòmica per cultura, un cop hi hagi pressupostos, creu que serà la mateixa que quan tenia una conselleria, doncs, amb transparència, per exemple?
Sí. Bé, ara estem començant a fer tot el tema de pressupost. Evidentment, cada conseller o consellera lluita per la seva àrea i, per tant, és el que a mi me pertoca, en aquest cas de cultura, per suposat que lluitarem perquè sigui, com a mínim, se pugui mantenir, no?, el que hem tingut fins ara i tot allò que es pugui millorar també.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, consellera Pilar Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern Balear, per haver atès els micròfons de Ràdio Illa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima.
Adéu.